Molt bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
L'oficina de la síndica ha fet prop de 700 recomanacions i ha tancat més de 2.000 expedients en els 12 anys que porten funcionament. Pere Gallifa, bona tarda.
Bona tarda. Tot i que les xifres són destacades, tant la síndica actual, Eva Bellán, com el seu predecessor, Josep Escartín, coincideixen que encara hi ha un repte pendent, que les seves demandes siguin més escoltades.
Malauradament no sempre mesurem l'èxit d'aquesta institució bé. Per mi l'èxit de l'institució és 700 recomanacions fetes a l'Ajuntament. En el cas d'una oficina com la de Sabadell, que està dotada d'una lletrada i tal, vull dir que en qualsevol cas no és una persona amb bona voluntat que agafa un boli i comença a escriure. És algú que quan escriu sap el que escriu. Les recomanacions són unes oportunitats de millores espectaculars.
Abellán també insisteix en la necessitat de comptar amb més recursos per donar resposta a les necessitats dels ciutadans.
Aquí dona la raó la sentència d'una de les causes obertes entre Esmatza i l'Ajuntament que hem conegut aquesta setmana. Els partits de l'oposició en fan lectures molt diferents.
La Crida, com ja ho apuntava ahir també Esquerra, considera que la resolució és favorable a l'administració local. Ciutadans coincideix amb el gerent de la concessionària i apunta la possibilitat de sentar precedent de cara a les següents sentències. Per últim, Junts per Sabadell considera que el text reparteix responsabilitats entre les dues parts, sobretot a l'Ajuntament.
En esports, el centre d'esports cedeix David Acedo al Prat fins a finals de temporada.
La sessió arriba després que el club arlequinat li hagi renovat el contracte per un any amb la voluntat de compensar la falta de minuts d'aquesta temporada i agafar rodatge fora. D'altra banda, el Sabadell també treballa per buscar una sortida al migcampista Alberto Leira.
Són algunes de les notícies que repassarem en la pròxima mitja hora amb el Toni González a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans però obrim pàgina de serveis. Ara mateix tenim 10 graus a Sabadell, temperatures que es mantenen respecte als últims dies. Què hem d'esperar per les pròximes hores? Li preguntem a l'Ester Batalla. Bona tarda.
Hola, bona tarda. Les properes hores vindran marcades per l'augment gradual de la nuvolositat amb l'acostament d'un nou sistema frontal. De fet, durant aquesta propera nit el cel quedarà entre mig i molt ennuvolat, localment cobert, especialment al terç nord i meitat est, i a més amb precipitació que s'iniciarà cap al final del dia ja al Pirineu i Prepirineu Occidental, i de mica en mica doncs anirà arribant durant la matinada a pràcticament qualsevol punt, si bé la precipitació serà més dispersa i més ocasional a zones sobretot de Ponent i de les Terres de l'Ebre. De fet, és aquí on primer durant el matí de demà s'obriran clarianes, tot i que a punts del litoral de costa de les Terres de l'Ebre, igual que la resta de costa, és on quedarà restringida la precipitació i també la nuvolositat a partir de migdia. Ja a partir de mitja tarda, però, acabarà per desaparèixer i minvar d'arreu. Tret del vessant nord del Pirineu, on quedarà més tapat amb precipitació intermitent al llarg de la jornada, tot i que al final del dia tendirà a remetre. En quant a la cota de neu, doncs avui se situarà entorn dels 1.400 metres, baixant ràpidament cap als 1.000 metres de cara a la jornada de demà al vessant nord del Pirineu i cap als 1.200 metres a la resta de la serralada. De moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya. Bona tarda.
Trànsit a aquesta hora, trobem retencions a la C58 en dos punts, a Terrassa 2 quilòmetres de cues en sentit Manresa i a Ripollet 2 quilòmetres més per venir cap a Sabadell. A la B30 hi ha 3 quilòmetres de retencions a Cerdanyola per enllaçar amb la C58 en sentit nord, i a Barcelona trànsit molt dens a la Ronda Litoral entre Montjuïc i la Barceloneta en els dos sentits, i a la Ronda de Dalt entre Diagonal i el túnel de la Rovira també en els dos sentits. Passen 4 minuts de les 7, és moment d'entrar en matèria. L'oficina de la síndica municipal de Greuges ha fet gairebé 700 recomanacions entre els anys 2006 i 2018. Tot i el gran volum de resolucions derivades de les queixes ciutadanes que ha emès la defensora local, des de la institució es constata que encara hi ha molts recels per part de l'Ajuntament de Sabadell a l'hora d'aplicar les propostes de millora. Així ho han apuntat en una entrevista al programa Al Matí d'aquesta emissora la síndica de Greuges, Eva Bellán, i el seu predecessor en el càrrec, Josep Escartín.
L'administració fa coses molt ben fetes, però no totes, apuntava Escartín durant la seva intervenció. En la mateixa línia, la síndica Eva Bellán reconeixia que ciutadania i administració sovint tenen ritmes molt diferents i que és precisament això el que en part pretén corregir la defensoria local.
són dinàmiques molt, molt diferents, són maneres de funcionar molt diferents. Tot el punt d'innovació que hi poden haver les empreses privades, a l'Ajuntament encara li costa, no? Vull dir, estem en procés també de tot el tema d'administració electrònica. Jo crec que tot això millorarà bastant tot i farà justament el que tu dius, posar la ciutadania en el centre, no? Mica en mica, i també ha de comportar també com un canvi de... Però sí que és veritat que amb tot el tema dels retards administratius, silencis administratius, no? Instàncies que no es contesten, etcètera, etcètera, és ben bé un tema d'accés d'administrativitat.
Convèncer el consistori que cal complir aquestes recomanacions és una de les assignatures pendents de l'oficina de la síndica, però té altres problemes endèmics com la falta de recursos o el fet que encara no sigui prou coneguda entre els sabadellencs, tot i que les xifres denoten una evolució positiva. Eva Bellan.
Analitzant les dades des del 2006, és veritat que ha anat evolucionant. El 2006 em sembla que es van fer 600 atencions, ara estem al voltant de 1.500 anuals, vull dir, i d'expedients és una mica el mateix, És a dir, tot això són indicadors que ens demostren que es coneix més la institució i que realment serveix, fa una funció i té una utilitat per a la ciutadania, no?
Entre 12 anys, la Defensoria Local ha realitzat prop de 14.000 atencions, sent el 2016 l'exercici en què se'n van fer més. Ha obert gairebé 2.200 expedients, pràcticament els mateixos que s'han donat per tancats.
Aquestes són les dades de l'oficina de la síndica en els últims 12 anys, però quina ha estat l'evolució del servei durant el 2019?
A l'espera del balanç anual, l'oficina ha gestionat un total de 212 expedients durant el primer semestre de l'any.
La xifra representa un increment del 22% en relació al mateix període de l'any anterior, quan se'n van gestionar 167. D'aquests 200 i escaig, 129 van ser oberts per les queixes rebudes, mentre que 2 es van obrir d'ofici.
Una 80 de casos tancats entre gener i juny de 2019.
En un total de 37 expedients s'ha constatat el greuge cap al ciutadà, mentre que una 12 s'havien resolt en tràmit.
Queixes més habituals.
Problemes de convivència, neteja de l'espai públic o pagament d'impostos continuen representant el gruix més important de les denúncies que arriben a l'oficina de la síndica. No obstant això, hi han hagut dues problemàtiques que han marcat el primer tram de 2019. Són 3 casos d'assetjament escolar que la defensora local està investigant, així com els problemes en la preinscripció de P3.
Procedència de les denúncies.
Segons la síndica, tradicionalment, el centre i Gràcia són els barris des d'on majoritàriament arriben les queixes. En els últims anys s'ha revertit la tendència i ja arriben d'altres punts de la ciutat com Can Rull, La Concòrdia o Candem.
L'actualitat al minut a Ràdio Sabadell.
Els grups de l'oposició discrepen de les responsabilitats que es deriven de la sentència d'una de les causes obertes entre Esmatza i l'Ajuntament. Crida s'assuma al seu antic soci de govern, Esquerra, i considera que el text dona la raó a l'Ajuntament. Ciutadans, en canvi, creu que obre un escenari nou de cara a les pròximes sentències. I Junts per Sabadell apunta que el text assenyala la responsabilitat de les dues parts, amb especial pes per l'administració local.
Tot i que el gerent d'Esmatza, Eugenio Díaz, la considera una victòria, el regidor de la Crida i exalcalde de Sabadell, Matías Sarracant, creu que la sentència dona la raó a l'Ajuntament.
En el fons creiem que majoritàriament el contenciós, la sentència, dona la raó a l'Ajuntament, a la posició que nosaltres defensàvem. Esmatza reclamava una indemnització de més de 200.000 euros i en realitat la indemnització que el jutge, diguem-ne, acredita és la que proposava l'Ajuntament de Sabadell, que és de 20 i pocs mil euros. Per tant, de fet, Esmatza ens volia prendre el pèl perquè ens demanava 200.000 euros més dels que en realitat el jutge ha acreditat. En aquest sentit, no? Que ha validat la sentència són els càlculs que defensava l'Ajuntament.
Per contra, des de Ciutadans consideren que la sentència dona la raó en el fons a Esmatza. De fet, pel portaveu de la formació taronja, Trin Hernández, aclareix qui ha d'assumir el risc i Ventura.
Dona una mica de llum, no?, perquè és veritat que el Regi Ventura va ser un dels elements essencials que posava a l'anterior govern per demanar a l'empresa que fes el mateix servei amb el mateix preu, no? Llavors aquesta sentència diu que quan hi ha variacions externes a l'empresa que variïn, doncs s'ha de compensar econòmicament. Llavors jo crec que en aquesta dinàmica doncs podria ser una línia per intentar arribar a acords que siguin beneficiosos per la ciutat.
Enmig dels dos bàndols oposats s'hi troba Junts per Sabadell. Per la seva portaveu, Lourdes Ciuró, el text fa un toc d'atenció a Esmatza per demanar més diners del compte, però també assenyala la responsabilitat de l'Ajuntament, una responsabilitat que Ciuró considera molt greu.
La sentència el que diu és que s'ha fet una molt mala gestió, que no hi ha hagut un seguiment del contracte perquè hi ha hagut un servei de més que s'ha prestat i que no s'ha abonat per part de l'Ajuntament. Això què implica? Que en lloc de seure i acordar una solució, l'Ajuntament i l'empresa ho han acabat portant als jutjats. I nosaltres som molt crítics amb la gestió de l'Ajuntament anterior de la relació amb aquesta empresa. I per què som molt crítics? Perquè s'ha acabat judicialitzant massa, perquè aquesta és una demanda, però n'hi ha moltes presentades, uns contra els altres i els altres contra els uns. I en el fons això ho imputem amb una voluntat última, ideològica, de voler municipalitzar el servei.
Ciuró confia que amb la posada en marxa de la comissió de seguiment, que demà registra les primeres compareixences, es redreçarà la situació.
Les necessitats d'infraestructures a Sabadell s'abordaran en una comissió bilateral entre l'Ajuntament i la Conselleria de Territori i Sostenibilitat. Així ho han acordat l'alcaldessa Marta Ferrés i el conseller Damià Calvet en una trobada a Barcelona. Entre les qüestions que es preveu abordar en aquesta comissió hi ha les infraestructures viàries i ferroviàries, així com l'espai públic dels Marinals. D'altra banda, ahir també hi va haver una reunió amb el conseller d'Educació, Josep Bargalló, que va confirmar que el projecte executiu de l'escola Virolet estarà enllestit el 2022, mentre que l'Institut de Raona Can Llong es posaria en funcionament el curs 2023-2024. I no deixem la política i les infraestructures perquè Ignasi Jiménez, alcalde de Castellà, considera que per solucionar els problemes de mobilitat de Sabadell, primer cal resoldre els del seu municipi. Com a projectes imprescindibles, considera que cal tirar endavant la Ronda Nord i el desdoblament de la B-124 a la carretera que uneix Sabadell i Castellà.
Front comú, per tant, de les alcaldies de Sabadell i Castellà per forçar l'Estat a construir la Ronda Nord. Aquesta infraestructura, recordem, ha d'enllaçar la prolongació de la C-58 que acaba a Can Deu amb la carretera B-124 que uneix Sabadell i Castellà. D'aquesta manera, els castellarencs podrien agafar l'autopista sense haver de creuar la nostra ciutat, però es desencallarien moltes altres vies.
En aquests moments són carreteres, no dirien que perilloses, però la veritat és que són complicades. D'una carretera com és la carretera que connecta Sabadell amb Matà de Pere travessant el bosc de Can Deu, estem parlant d'un espai que hem de ser entre tots capaços de poder dignificar, la ciutat de Sabadell, que connecta amb Terrassa, que és la Nacional 150. Estem parlant, doncs, de poder alliberar una quantitat de trànsit molt important de la Gran Via de Sabadell. Estem parlant també de que els cotxes ni especialment els camions i els tràilers es han de passar per al mig de l'avinguda Estrasburg a Sabadell.
Pel que fa a la B-124, l'alcalde de Castellà defensa des de fa anys que s'ha de desdoblar. Com contempla el Pla Específic de Mobilitat dels Vallesos, ha d'incorporar carrils bici i carrils segregats pel transport públic. Sobre aquest, Jiménez ha criticat que els nous models tarifaris aprovats pel 2020 encara castiguen més els castellarencs.
Ara el greuge és molt més sagnant el que han de patir els castellarencs i castellarenques, doncs perquè tenim una zona més. Nosaltres formem part de la zona 3, no formem part de la zona 2, amb inconvenients, jo crec que tan flagrants com que els nostres joves no poden utilitzar la T16, que és un títol universal, per tal de poder-se desplaçar a Sabadell. L'única connexió amb transport públic que té Castellà és amb la ciutat de Sabadell. I el fet de que no formem part de la mateixa zona, doncs, perjudica a l'hora de poder-nos beneficiar, doncs, d'algunes de les millores que amb aquesta reforma tarifària s'ha dut a terme.
El també president del Consell Comarcal ha explicat que l'estació de Plaça Espanya de Sabadell és un intercanviador molt utilitzat per la ciutadania de Castellà.
Notícies vespre. El que passa quan passa.
El diari digital Crònica Global compta des de principi de mes amb una directora sabadellenca, la periodista Cristina Ferrés. Ferrés està especialitzada en periodisme econòmic i arriba al càrrec de direcció després de coordinar durant 5 anys el departament homònim del mitjà online. En una entrevista al programa Al Matí, la sabadellenca ha recordat els inicis de la seva carrera professional.
Jo vaig començar aquí a Sabadell en un diari que es deia Avui Sabadell, que ara ja no s'edita, que era un diari mitjà que estava compartint entre Canal Català i el diari Avui, que era un setmanal, creien dues edicions en paper, i després ja es va començar, ja vam llançar una primera web, i va ser com la meva primera experiència online, no? I haurien ser, jo crec, que les primeres online que hi havia aquí a la ciutat.
Ara, doncs, enceta una nova etapa amb molts reptes per davant.
Així és, Ferrés comença amb ganes aquesta gestió del diari digital amb l'objectiu de mantenir els 3 milions de visites mensuals que rep el mitjà. Un repte que vol emprendre amb el mateix rumb i la mateixa dinàmica amb què es treballava abans que ell entrés al càrrec. La sabadellenca ha substituït així a Joaquín Romero, company professional de la periodista, qui ha iniciat la seva jubilació aquest 2020.
Més apunts del dia en format més breu. Ciutadans reclama l'equip de govern Madura contra la plaga de processionària que ataca diferents pins de la ciutat.
Adrián Hernández, portaveu del grup Taronja, denuncia que des de l'Ajuntament s'està permetent que aquest insecte es propagui per l'arbrat de diferents parts de Sabadell. Demanen, doncs, que s'actuï amb contundència per acabar amb aquesta plaga.
Rècord de recollida de joguines en la campanya de Nadal de Creu Roja Sabadell.
L'entitat ha pogut donar joguines a 1.745 infants, el que suposa fins a 200 nens i nenes més que la temporada passada. Creu Roja apunta que la incorporació de Badia del Vallès és el principal causant d'aquest augment d'infants atesos.
I Sabadell s'ha adherit formalment a la declaració per una agenda urbana de Catalunya.
Aquesta adhesió comporta el reconeixement de la necessitat d'una agenda urbana al territori que desplegui polítiques públiques on els entorns urbans i els seus àmbits es trobin en l'origen de la presa de decisions.
En cultura, la nit dels musicals del Fresh Festival d'aquest estiu podria centrar-se en musicals de Broadway. Aquesta és la proposta que està estudiant la direcció del festival, una nit que ja és sinònim d'èxit i que en l'última edició ja va programar una segona funció de l'espectacle, que últimament s'havia dedicat a homenatjar les entitats teatrals històriques de la ciutat.
Albert González dirigirà per quarta vegada la nit dels musicals del Fresh Festival. En declaracions al programa Connectats, el director sabadellenc deixa entreveure que els musicals més coneguts dels principals escenaris podrien ser els protagonistes de la cita.
La idea d'aquest any és potser agafar diferents musicals de...
coneguts? Del,
sí, coneguts, mm-hmm. De Broadway, del West End, i fer com un popurri. Bueno, ho estem estudiant.
En les edicions anteriors, la gala estava dedicada a les entitats teatrals històriques de la ciutat, com va ser el cas de l'any passat, que es basava en el centenari del Teatre Sant Vicenç, o la de fa dos, dedicada als 30 anys del Teatre del Sol i al 70è aniversari de la Faràndula.
Parlem d'òpera segueix amb tots vosaltres també aquest any 2020, una nova dècada i el programa no s'atura. Cada setmana estem aquí per explicar-vos històries interessants i per fer-vos sentir molt bona música.
Parlem d'òpera, una coproducció dels Amics de l'Òpera de Sabadell i Ràdio Sabadell, presentada per Jordi Torrents. Bonpreuesclat.com, el teu supermercat online, ara et porta la compra a casa. Ja pots gaudir del nou servei a Terrassa, Sabadell, Barberà del Vallès i Sant Quirze del Vallès. Amb una promoció especial de benvinguda. Les despeses d'enviament de les 5 primeres compres són gratis. És fàcil, ràpid i comodíssim. Fes la teva compra a bonpreuesclat.com i amb un clic ja la tens a casa. Bonpreu i esclat.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món a Ràdio Sabadell.
Per sortir fora de Sabadell i de la comarca i fer un repàs a l'actualitat més general, un dia més marcat per la política i l'àmbit judicial. El Tribunal Suprem manté la inhabilitació del president d'Esquerra, Oriol Junqueras, decretada per la Junta Electoral Central, al·legant que la sentència és ferma.
Per tant, no podrà anar al Parlament Europeu a la sessió convocada pel pròxim 13 de gener. Manuel Marchena creu que la sentència del Tribunal de Justícia Europeu sobre la immunitat de l'exvicepresident no té efectes després de la condemna. A més, rebutgen l'anul·lació del judici en considerar que va acabar un dia abans que Junqueras fos proclamat europarlamentari electe.
Les reaccions a aquesta sentència no han trigat en arribar.
Així és, Pere Aragonès ha anunciat que els republicans impugnaran la decisió de l'alt tribunal i ha demanat al Parlament Europeu que protegeixi la immunitat de Junqueras. El president Quim Torra ha criticat la degradació democràtica de l'estat espanyol, ha dit, i també reclama l'alliberament de l'exvicepresident. Per la seva banda, Carles Puigdemont ha titllat de ridícul aquesta sentència del Tribunal Suprem, mentre que Salvador Illa, del PSC, també s'ha posicionat i ha afirmat que la Cambra Judicial hauria de permetre que Oriol Junqueras prengués l'acte d'eurodiputat.
Torra i Sánchez parlen 7 minuts per telèfon.
Sí, el president de la Generalitat i l'espanyol Pedro Sánchez s'han emplaçat a trobar-se quan hi hagi govern a Espanya, però no han concretat si serà a Madrid o a Barcelona. Torra i Sánchez han parlat per telèfon durant 7 minuts a 9:45 del matí. Ha estat en un to cordial, segons asseguren els comunicats de totes dues parts.
I a tot això, des de la Moncloa es van desvetllant els detalls del nou executiu.
De moment ja s'ha confirmat que el nou govern de coalició tindrà 4 vicepresidents residències, de les quals 3 seran ocupades per dones, segons fonts de la Moncloa, que també han confirmat que el líder d'Unides Podem, Pablo Iglesias, serà vicepresident de Drets Socials i Agenda 2030. La formació Lila també tindrà les carteres d'Igualtat en mans d'Irene Montero, la de Treball, que recaurà en Yolanda Díaz, la d'Universitats, que a proposta dels Comuns serà per a Manuel Castells, i la de Consum en mans d'Alberto Garzón.
Moment ara pels esports.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
El centre d'esports comença a moure fitxa en el mercat. De moment, la primera novetat ha estat la de donar sortida a David Acedo. Sergi Parc, bona tarda.
Bona tarda, Karen.
Sense minuts al Sabadell, el mitja punta se'n va cedit fins a final de temporada al Prat, després, això sí, que el club arlequinat l'hagi renovat un any.
És a dir, que el centre d'esports continua confiant en Acedo per al futur, però davant la forta competència en la posició, la conclusió és que la seva sortida era la millor opció, pensant en el curt termini. Així ho ha reconegut el mateix jugador al programa Hotel Suís.
Som molts jugadors per poques posicions, per una o dues posicions. Llavors, els pocs minuts que he tingut, crec que ho he fet bé, el míster m'ho ha dit, per això també la renovació per l'any que ve, el club confia en mi. Llavors, el millor és això, sortir cedit per tenir minuts i poder demostrar que, bueno, que soc jugador de segona B i que l'any que ve puc tornar al Centre Esports Sabadell i tenir un lloc en aquesta posició, no ser l'últim de la fila per poder jugar, saps?
El jove futbolista d'Esplugues, de fet, només ha pogut participar en guany 51 minuts repartits en 5 partits. Acedo també ha explicat que l'operació de marxar cedit a un equip contra el qual els arlequinats s'enfrontaran de nou en Lliga té el vistiplau del tècnic Antonio Hidalgo.
Li vam comunicar que tenia aquesta opció i vam estar parlant i li semblava una bona opció també per això, perquè tingui minuts, perquè pugui demostrar que puc jugar a segona B, i bueno, ell ja em va dir que ho tenia difícil jugar aquí en el Sabadell. Llavors creiem entre el Sabadell i per la meva part que la millor solució era aquesta.
D'altra banda, el club també treballa per buscar una sortida al migcampista Alberto Leira i per reforçar-se amb l'arribada d'un central esquerrà sub-23. L'equip, mentrestant, s'ha seguit preparant avui a la nova Creu Alta pel Castellón Sabadell de diumenge a les 12 a Castàlia.
Seguim parlant del centre d'esports, però ara ho fem del seu juvenil, que podria saltar el lideratge a Lliga Nacional. Per això hauria de treure un bon resultat contra el Cornellà B i que el Barça B punxés contra el Mercantil.
Amb l'ascens pràcticament assegurat en ser el millor juvenil A a la taula, l'equip busca cotes més altes i seguir millorant. El central Gerard Marquilles, per exemple, demana més concentració en defensa.
A nivell defensiu, doncs, potser sí que hauríem de fixar-nos més, no?, a l'hora d'encaixar i tal, però bé, com et dic, crec que al final la dinàmica és bastant bona i potser sí que s'hauria de millorar, no?, aquests aspectes defensius.
Aquest Sabadell Cornellà B de Lliga Nacional Juvenil tindrà lloc a Olímpia dissabte a les 5.
I com dèiem, el Mercantil jugarà per tercer cop consecutiu a Raona Marinals, rebent el líder Barça B. Els graciencs, que van tancar el 2019 amb 2 triomfs i lluny del descens, viuran una jornada ben especial aquest diumenge al matí.
El duel serà el colofó a la presentació dels equips del propi Mercantil, del Can Rull Rómulo Tronchoni i de la Marina Can Gambús, un acte que arrencarà a un quart d'11 del matí que comptarà amb la participació d'un 1.200 jugadors i jugadores. Jordi Granés, el president dels Blaugrana.
És de les presentacions més grans que hi haurà a Catalunya, possiblement, si no és la més gran de les més grans. El potencial dels tres clubs, tant de la Marina, encara que sigui només un equip, els equips del Can Rull i els equips del Mercantil, fan una família força gran.
De la seva banda, el seu homòleg en el Can Rull, Carlos Murciano, ha volgut destacar com de positiu és l'estret vincle que es manté des de fa uns anys amb els mercantilistes.
Ya llevamos este semestre, este tercer año de afiliación, apostamos por una cosa que se veía muy difícil de cara a todo el mundo, pero creo que empiezan a dar los frutos, ¿eh? Empieza ya los equipos a consolidarse en su categoría y la gente está más unida que nunca.
Aquesta multitudinària presentació, com diem, precedirà l'enfrontament de Nacional Juvenil entre el Mercantil i el Barça B, previst per diumenge a les 12.
Obrim pàgina poliesportiva. Comencem fent una s'apunta a waterpolo i natació perquè el Club Natació Sabadell torna a estar d'enhorabona. La portera de l'Estralpunt, Laura Ester, i la nedadora artística Ona Carbonell han vist reconegudes les seves grans temporades en les respectives disciplines i han estat guardonades com les millors d'Europa.
Una distinció que arriba en el cas de Laura Ester després que l'equip de David Palma aixequés la cinquena Eurolliga amb un paper destacat de la portera, que també es penjaria la plata amb Espanya al Mundial de Guangzhou. A Corea va brillar igualment Ona Carbonell, on es va convertir amb la nedadora femenina amb més medalles de la història mundialista aquàtica. Recordem que Carbonell va anunciar fa uns mesos la seva retirada temporal de la competició i que no participarà a les pròximes Olimpíades. En aquestes votacions, per cert, la waterpolista Bea Ortiz, ara al Terrassa, però l'any passat al Sabadell, ha quedat tercera.
També torna aquest cap de setmana la segona B de futbol sala, on la Pia i el club obriran foc a la segona volta en unes circumstàncies molt similars. Tots dos se situen fora dels llocs de play-off, però de ben a prop, i s'enfrontaran a rivals directes.
Els escolapis visiten el Barceloneta, justament l'equip que marca la zona de privilegi i que té un punt més que els de Can Colapi. Els barcelonins, a més, són el millor local del grup, però el tècnic Pedro Donoso recorda que els seus homes ja han passat pels escenaris més complexos i que tots els enfrontaments són exigents.
Todas las semanas son rivales directos. Aquí no hay semana de relax ni de descanso, ¿no? Entonces, pues bueno, lo plantearemos como estamos planteando los últimos partidos y o desde el principio de temporada, ¿no? Y bueno, intentaremos que las vacaciones nos sienten bien y recargaremos pilas y intentaremos afrontar el partido con la máxima intensidad posible, ¿no?
Una posició per sota de la Pia amb 3 punts menys es troba el Club Natació Sabadell. Els homes de Borja Burgos van tancar el 2019 en el pitjor moment particular. 4 jornades seguides sense conèixer el triomf. Dissabte els nedadors reben el segon classificat, un l'Hospitalet Bellsport que podria pagar cara a Lliga la seva participació a Copa del Rei. Dimecres els riberencs s'enfronten al Barça en els vuitens de final d'aquesta competició. Tot i això, Chato, capità nedador, creu que la primera premissa és fixar-se en si mateixos.
Ha arribat un punt que em sembla que hem de començar a deixar el que és l'equip que ve a casa o que contra qui juguem, i ens hem de mirar nosaltres, hem d'aprendre a competir.
El partit començarà el dissabte a 8:45 del vespre a Cal Balzac. Una estona abans, a 6:45, serà el torn de la Pia a la Barceloneta.
Iker Pajares s'estrena d'aquí a unes hores en el Tournament of Champions de Nova York i ho fa per primera vegada com a cap de sèrie, després de fer un gran paper en el Mundial per equips de Washington. Kevin López, bona tarda.
Bona tarda, Karen. El sabadellenc estrena avui oficialment el 2020 i ho farà ocupant el número 31 del rànquing mundial. El del Malibu Esportiu s'enfrontarà al número 49 del món, el malaisi Ivan Yuen. Tot i que els dos s'han enfrontat en poques ocasions, Pajares sap quines seran les claus per endur-se aquest partit.
Un partit on he de jugar molt, molt conservador, cansar-lo. És un jugador que li agrada molt l'explosivitat, els punts ràpids, no li agrada gaire patir. És un jugador molt tècnic i, com he dit, li agraden molt els punts curts, guanyar-los amb 3-4 cops.
En cas de superar aquesta primera ronda, Pajares s'enfrontaria al tercer cap de sèrie del torneig i número 4 del rànquing mundial, l'egipci Karim Abdelgawad. Abans, haurà de guanyar el seu partit d'aquesta nit, que arrencarà a 11:45, hora d'aquí.
I acabem amb alguns apunts en format més breu. La secció de tenis taula del Club Natació Sabadell reprèn la competició dissabte a les 11 del matí, ja sense Yuri Bechasny.
Els nedadors són els cuers a divisió d'honor i necessiten urgentment el triomf per agafar aire. El rival a Can Llong, però, serà el Marpex Errenteria, segon classificat. Pere Veis, home fort de club, destaca la complexitat d'aquest enfrontament.
Té jugadors de molt nivell i que és un partit que serà extremadament complicat de guanyar-los, no? Tenen tant el xilè Jorge Gambra com el Vidal, que és un jugador de superdivisió que aquest any ha fitxat per aquest equip, no? És un equip molt, molt fort.
Un esglau per sota, Primera Nacional, Falcons també tindrà un difícil compromís visitant el tercer, l'Esparreguera.
Serà el dissabte a les 5 amb els falconistes vuitens classificats. Miquel Muñoz, palista local, destaca el potencial del rival.
És un dels clars candidats per anar a la fase d'ascens, així que és un rival molt difícil que també depèn molt dels jugadors que portin, perquè és un equip amb molts jugadors i depèn molt de si porten els seus dos millors jugadors o no.
De la seva banda, en la mateixa categoria, el segon equip del Natació Sabadell, situat en cinquena posició, viatja a Saragossa per disputar un doble enfrontament, primer contra l'Helios al quart i després contra el líder Publimax, Kai Santiago.
I en handbol, avui debuta l'europeu de seleccions, el sabadellenc Aleix Gómez.
A Espanya s'estrena en el campionat d'aquí a poc més d'una hora, 8:45 contra Letònia, un torneig que se celebra a Àustria, Suècia i Noruega, i on, recordem, el campió obtindrà el bitllet olímpic per Tòquio.
Gràcies, Sergi, bona tarda.
A tu, Karen.
Minut per dos quarts de vuit, tanquem el Notícies Vespre d'aquest dijous 9 de gener. Recordant-vos que tot el que us hem explicat aquesta mitja hora ho podeu trobar ampliat al portal web d'aquesta casa, radiosabadell.fm. Tornem amb més notícies demà a la 94.6 a partir de les 9 amb el Cafè de la Ràdio. Però ara no marxeu perquè la programació continua a les 8 amb el Parlem d'Òpera i a les 9 amb la Llanterna Màgica. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.